Un any més, la Creu Roja de Lleida ha dut a terme una iniciativa que té com a objectiu distribuir joguines noves, cooperatives, no bèl·liques, no sexistes i promoure el dret al joc a tota la infància. S'anomena Els seus drets en joc. És la 29a edició i aquest any han repartit més de 1.700 joguines a pràcticament 1.700 infants. Una bona activitat, de la qual coneixem, ara que ja han passat els Nadals, aquestes xifres. Soc el Ricard Álvarez i parlem tot seguit de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts avui, 11 de gener del 2022. Hores d'ara amb 11 graus, una mica més, 11,1 graus a la ciutat de Lleida. Ara, això és entre 7 i 8 graus menys de la temperatura que vam tenir ahir, que ja vam dir que és anormalment, va ser anormalment alta, però que no és tan estrany. Ara parlarem amb l'Armando Álvarez, però ahir ens va enviar les dades, i és que, ara no recordo, però crec que 11 vegades dels darrers 81 geners, dels quals tenim dades, s'havia repetit que un dia s'havia assolit els 19-20 graus. Sense anar més lluny, el gener de l'any passat. Que de vegades és això, que la memòria és feble, De seguida la perdem. En fi, va, que buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres el portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, Xavi Palau, perquè ja sabeu que estem en aquells dies de rondes, d'entrevistes, perquè el proper dia 27 de gener és la data límit en la qual, a veure si es posen d'acord o no, si hi ha canvi d'alcalde o no, si es tiren endavant els pressupostos de la ciutat o no. Hi ha molta activitat, sobretot als despatxos, reunions. Ahir va estar Xavi Palau reunit amb Fèlix Larrosa i avui parlarem amb ell perquè ens expliqui doncs a què van arribar, a quins acords van arribar o no. Ens durarà d'aquí uns minuts, estarà amb nosaltres el Xavi Palau. I, per cert, també marxarem cap a Q2 Consultors per parlar amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez. La Mari Carmen Salvador, que ens donarà la benvinguda i l'entrada aquest 2022, recordant el que passava fa 25 anys. Cap a l'any 97 ens n'hem d'anar ja, eh? Ja també seguim avançant. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una seguim passejant-nos pels cellers de la DEO Costes del Segre amb el nostre sumiller, el Felip Urbano, i a partir de dos quarts la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia i bon any a tothom.
Bon any, que encara no havíem parlat.
Sobretot.
Sí, i tant. Armando, el que m'explicaves ahir per missatge, sí, és que és veritat que no és una temperatura normal en un gener assolir els 19-20 graus, però no, que ha passat més vegades de les que ens pensem.
Sí, ha passat. He comptat quants dies dels darrers 81 anys, al mes de gener, dies que han multiplicat 81 per 31.
Déu-n'hi-do.
Resulten 2.511 dies de gener. Només 18 dies han arribat a temperatures de 19 i mig cap amunt.
Que no és normal.
És poc, és poc freqüent, però sí que hi passa, ja ha passat, i l'any passat, el dia 28 i 29, van superar els 20 graus, 20,6, 20 graus, l'any passat, el mes de gener. Enguany va ser una ventada de ponent, sempre que bufa el vent de ponent, als mesos de hivern, com va passar al final de desembre, van arribar també als 20 graus, i ara aquí també hi és prou freqüent, però passa de tant en quant.
Ja, però això, també, Armando, que això tornarà a passar avui?
No.
Avui ja no,
Això s'ha acabat. Ja. Estos són fenòmens puntuals, com a màxim un o dos dies. Ahir va ploure moltíssim a la cara nord del Pirineu, entre 118 en Viella, 140 a Bossós, també 142 al Pla de Beret, fins a 160 al Llac Redon, bueno, unes xifres enormes, entre 120 i 100, si volem agafar la dada més grossa, 182 a los Llanos de l'Hospital, que ja està en Benasque, limítrofe, que va fer pujar el caudal de los ríos pues d'una manera desmesurada, fins a 10 vegades, a Bossós van arribar més de 70 metres cúbics per segon, i aquest episodi ja s'ha acabat, i ara cap endavant ens ve el fred típic del mes de gener.
Ah, vale.
un, el temps tranquil i fred del mes de gener. Això vol dir glaçades generals que començaran demà dimecres, però s'aniran estenent i aprofundint a baixar les temperatures a 2 sota 0, 3, 4, 5 sota 0, fins i tot al Pirineu molt més baixes, 6, 7, 8 sota 0 durant les matinades, moltes hores sota 0, però el dia assolellat, exceptuant al fons de les valls, sobretot del mig segre, del Segrià, fondalades, que n'hi haurà boires matinals, algunes d'aquestes serien engegants, és a dir, boires sota zero, però que s'esvairien al llarg durant el matí.
Bueno.
I com molt, al migdia ja tindríem sol. És a dir, predomina un temps tranquil, assolellat, molt fred, sota zero de nit i matinada, i durant el dia remunten una mica les temperatures, no massa, estem parlant de màximes entre 5 i 10 graus, i aquestes boires matinals en les fondalades de les valls, sobretot del mig segre i del baix segre, que s'aniran esvaint al llarg del dia.
És a dir, o sigui, que ve fred,
la setmana del típic del mes de gener.
De gener, molt bé. Doncs, Armando, escolta, tornem a parlar divendres.
D'acord, fins i tot, bona setmana a tothom.
Cuida't, una abraçada.
Adéu, salut a tothom.
I ara busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, hem de començar parlant de successos i d'un parell d'accidents que hi ha hagut a la xarxa viària lleidatana. Un xoc frontal entre una furgoneta i un camió han obligat a tallar al matí avui la C26 al seu pas per Artesa de Segre. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident s'ha produït per causes que s'estan investigant a l'alçada del punt quilomètric 50. Els bombers han hagut de rescatar un home atrapat a la furgoneta que finalment ha estat traslladat pel SEM en estat greu a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Un altre home ha resultat ferit lleu i ha rebut l'alta mèdica in situ. Anem a mirar l'estat de la xarxa viària lleidatana. Hores d'ara, segons el Servei Català de Trànsit, i com dèiem, la carretera C26 segueix tallada al punt quilomètric 50 en els dos sentits. Hi ha desviaments senyalitzats. També està tallada la C28 al port de la Bonaigua, 20 quilòmetres, tancat per risc d'allaus, i segueix tancada, com des de l'estiu, la Nacional 141 de Bossòst cap a França. La conductora i una única ocupant d'un turisme ha resultat ferida menys greu, segons la categorització del SEM, en un accident a la C13 a Salàs de Pallars. El cotxe hauria xocat contra el lateral del túnel dels Feixancs a l'altura del punt quilomètric 93 i hauria quedat bolcat enmig de la calçada. Són aquests túnels que tenen, túnels que tenen forma com d'ovalada, de tuberia. Si xoques al costat i la roda s'enfila un pelet cap a la paret, doncs acaba volcant el vehicle. I els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor begut que va causar un accident aquest cap de setmana, quan passaven 20 minuts de les 11 de la nit del diumenge al camí de Vallcalent de Lleida. El conductor, un veí de la ciutat de 51 anys i nacionalitat espanyola, va donar una taxa d'alcohol d'1,10 després d'investir un altre turisme. Els Mossos l'han denunciat per un delicte contra la seguretat del trànsit per provocar un accident al conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques. El conductor denunciat haurà de comparèixer al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida quan sigui requerit. I ho torno a recordar, ja veig que hi ha gent, la majoria ho fan bé, encara hi ha gent que no se'n recorda, si veus no condueixis. Ja ho sé que això ja ve dels anys 80, que Stevie Wonder ens ho va cantar, que ens ho han repetit per activa i per passiva, però es veu que hi ha algú que de tant en quant per la memòria. Sisplau, si veus o qualsevol altra droga, no condueixis. Pensem que conduir és res, és una feina mecànica, i no. És una activitat que requereix molta atenció. Que no passi normalment res no vol dir que ho puguem fer de qualsevol manera. Ho faig extensible al tema de mòbils. Si puges el cotxe, amaga't el mòbil. Amaga-te'l. O sigui, no el deixis ni dins d'una bossa que puguis arribar-ho. No, amaga'l, que no puguis tocar-lo de cap de les maneres. De veritat, que t'estalviaràs molts ensurts. A Lleida neix una plataforma contra el macroprojecte energètic a Ponent i anuncien mobilitzacions. D'aquí uns minuts, amb política local, estarem nosaltres el Xavi Palau per parlar d'aquesta reunió i de com estan esdevenint les coses amb política local. També l'Ajuntament té feina amb el Lleida Esportiu. perquè ahir dèiem que tenien fixada una reunió a la qual el Lleida Esportiu va plantar l'Ajuntament de Lleida i, per tant, doncs ara a la propera comissió votaran els polítics sense conèixer cap mena de valoració del Lleida Esportiu si s'acaba ja aquesta concessió del camp d'esports i quan, que jo crec que és el més important. S'ha hagut d'ajornar el 27 de març la festa del Posa't la Gorra de Lleida a causa de la pandèmia. Des de FANOC expliquen que les restriccions actuals impedeixen celebrar la trobada com estava prevista i que per això la placen.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu que aquest episodi és llarg, o aquesta temporada és llarga. Avui tenim un nou episodi aquí a COPE Lleida i parlàvem ja d'aquest tema de la votació, de la qüestió de confiança, que ja es va perdre. Parlo de l'Ajuntament de Lleida i que fins al proper 27 de gener doncs ja temps per presentar aquesta altra moció de censura. Ahir parlàvem amb Fèlix Larrosa i també ens deixava doncs alguna idea la Elena Ferre del Comú de Lleida. Avui vull saber l'opinió de Xavi Palau, que és portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, perquè crec que ells ja han fet un pas més, és a dir, ja han tingut aquesta reunió amb Fèlix Larrosa. Xavi Palau, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i molt bon any per tu i per tots els seguidors.
Igualment, igualment. Ho dic perquè això va dia a dia, capítol a capítol, episodi a episodi. Vosaltres ja heu tingut aquesta reunió amb el PSC, que a priori són els que han de començar a moure la història. Com va anar la reunió, Xavi?
Nosaltres hem tingut reunió amb el PSC i hem tingut també executiva a nivell de Partit Popular de la província de Lleida i concretament també de Lleida Ciutat per fixar una mica els nostres posicionaments. Mira, d'entrada cal manifestar, Ricard, que ens trobem en una situació que és totalment voluntària i volguda per l'alcalde.
Sí.
Ell va decidir sotmetre's a una qüestió de confiança vinculada als pressupostos, l'ha perdut i ha deixat la ciutat amb un atzucat, és a dir, amb una situació encallada de desencant total durant 30 dies, que ni endavant ni endarrere. Si a tot això hi sumem la inseguretat, l'incivisme, la decadència i que estem en un pou sense sortida, ara mateix Lleida està el que era el canvi honest, el govern honest, s'ha convertit en un govern que ha acabat sent un malson pels veïns i veïnes de Lleida, dels barris i per la defensa dels nostres drets.
Uh-huh.
Davant d'això, hi ha una alternativa de govern, hi ha una alternativa difícil, difícil. Ara bé, nosaltres, tenint en compte, i això segurament que els oients de COPE Lleida ho comprendran a la perfecció, nosaltres el que proposem és el següent. Estem disposats a una moció de censura, però aquesta moció de censura té que venir acompanyada d'una sèrie de circumstàncies. La primera de totes, la generositat per part de tothom i que no té que haver-hi vetos a ningú. Què vol dir que no té que haver-hi vetos? Que perquè hi hagi una moció de censura és necessari que el Partit Popular estigui en aquesta moció. Però, malauradament, també és necessari que sigui el Comú. Per tant, si jo vull una moció, no puc vetar el Comú, no puc vetar el PSC, no puc vetar ningú, perquè necessitem tots els rems per remar en la mateixa direcció. Per tant, nosaltres estem disposats a parlar d'una moció de censura sense vetar ningú. Això vol dir que tampoc ens poden vetar nosaltres.
Mm-hmm. Vosaltres ja manifesteu obertament que no veteu a ningú.
Nosaltres no vetem a ningú. Tot això té que venir acompanyat també de tres elements més. Un candidat o candidata que faci un pas endavant, perquè aquí parla molt el PSC, però ningú es planteja ser candidat o candidata. Punt primer. Punt segon, es tenen que acompanyar la moció d'uns pressupostos, que és la causa que ens ha vingut aquí,
sí.
Perquè al final, si se fa un nou alcalde o una nova alcaldessa, un nou govern, i aquí no hi ha pressupostos, no guanyem res. Recordem que si es prorroguen els pressupostos de l'any 2021, són uns pressupostos que van pactar Esquerra, Junts, Comú, amb vot a favor i l'abstenció del PSC. El PP no governarà amb uns pressupostos d'independentistes ni socialistes pròpiament. Per tant, cal uns pressupostos nous.
Si no surt la moció de censura, a priori, l'alcalde seguirà, parlo de Miquel Pueyo, amb pressupostos nous, prospera.
Sí. S'iniciarà la tramitació com a aprovació inicial dels pressupostos que ells mateixos van proposar.
Val.
I per últim, també Ricard cal dir que necessitem un candidat o candidata, uns pressupostos i unes accions de govern. Aquestes accions de govern tenen que ser mínimes a un any vista per limpiar-li la imatge a la ciutat. Seguretat, neteja, pla de barris, pla de perlorta, dinamització del comerç, posar fi a les ocupacions de vivendes, baixar d'impostos, baixar l'IBI, revertir la taxa de l'aigua que van pujar els socialistes amb els independentistes, una sèrie de mesures, teixit associatiu veïnal i empresarial, reforçar la capitalitat de Lleida en el nostre entorn, deixar de que hi hagi ingerències per part de la Generalitat i el govern d'Espanya a Lleida, és a dir, reforçar la nostra capitalitat, tot això són una sèrie de mesures que més o menys tots podem estar d'acord, que posem sobre la taula, que tenen que venir acompanyades d'una partida pressupostària i el que s'ha de fer és treballar i posar-ho en pràctica. El que no tinc jo molt clar és si socialistes i comuns volen vetar el Partit Popular. Nosaltres no vetarem a ningú. Per nosaltres no serà una moció. En tot cas, veurem el posicionament de la resta.
Clar, Xavi, ahir Fèlix Larrosa explicava aquí en antena que estem davant de dues qüestions, no només una. Una és votar la moció i l'altra formar un govern. Un nou govern, perquè... si és que la moció tira en bany. I ell va dir que això no necessàriament ha d'anar junt.
No, clar, perquè a ells no els interessa. Si Fèlix Larrosa no és alcalde de Lleida, políticament tindrà que explicar-ho. Té un problema. Tothom que ens està escoltant en aquest moment sabem que quan hi ha una moció és perquè hi ha un govern. I si hi ha un govern, hi ha un projecte de govern. Què tenim que fer? Donar un xec en blanc?
Sí, però,
i si després resulta que votem una moció i la Rosa es fica a governar amb Podemos? I si votem una moció i la Rosa es fica a governar amb Esquerra Republicana? I si votem una moció i la Rosa es fica a governar amb Podemos i Esquerra Republicana a la vegada?
Però vull dir que el PSC i el Comú estarien governant en minoria, amb el qual tornaríem a estar amb un problema.
Exacte, tornaríem a estar. Per això cal generositat i no vetar ningú.
Val. Dedueixo d'això que la reunió d'ahir, com va anar?
Bueno, la reunió, ells ens van exposar el... ens van dir que encara tenien que parlar amb el Comú, que penso que tenien una reunió avui,
sí.
I nosaltres ens vam proposar la idea de que nosaltres estem oberts a una moció de censura sense vetar a ningú.
Vale.
O sigui... crec que no hi ha ningú, i parlo en general de COPE, que pugui entendre que el PP recolzés una moció sense que el PP estigués a la moció.
Vale. O sigui, entenc que vosaltres recolzeu la moció i que, si tira endavant, evidentment voleu formar part del futur govern.
Sí, exacte. Bàsicament per un motiu, Ricard. Si nosaltres donem suport a una moció i arribem a una sèrie de pactes que després no compleixen...
No, no, correcte. Si, no, no, si ho comparteixo, cap problema.
Què fem? Com l'Artur Mas, anem al notari, després es fa paper fumat. Algú se'n fia de la paraula de les esquerres i dels comunistes a Lleida? Quan el Comú fa... 6 mesos governaven l'independentisme i 6 mesos després volen canviar i governar potser amb els socialistes quan són un partit que van néixer per traure els socialistes de l'Ajuntament?
Clar.
Què volem a Lleida? Un govern de socialistes i Podemos com tenim el govern d'Espanya? Aquí fa falta algú que ho controli i aquest algú és el PP. Per tant, nosaltres hem d'estar a un govern que treballi per Lleida, que deixem de banda les qüestions ideològiques de banda, que treballem per la neutralitat de les institucions amb generositat, sense vetos, i a treballar per, fins a arribar a les eleccions municipals del 23 i que els electors s'elegeixin. En cas contrari, nosaltres el que no podem fer és de pagar fantes.
Doncs aquí queda dit, a veure...
Crec que és de les posicions més clares, possiblement,
sí,
que s'han
escoltat.
Sí,
crec que és claríssima.
Perquè aquí tant però aquí tant jugue... a veure com salve el seu curs.
No, Xavi, i crec que fa falta que la gent sigui transparent i clars avui en dia, perquè si no només emboliquem històries.
Cal govern de concentració.
Sí, correcte.
I deixar de banda, tothom diu, és que aquí seria bo que tots els polítics es fiquessin d'acord. El PP ho diu, damunt de la taula. Estem disposats a no negar ningú.
Bueno, doncs aquí ha quedat. A veure com va evolucionant tot plegat.
No, Ricard, ho veurem.
Ho veurem. Xavier Palau, portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida. Com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, Ricard, i una salutació a tots els oients de COPE Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja saps que tots els dimarts tenim el nostre espai amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez, que el trobes a Q2 Consultors, que tenen nova web, www.q2-consultors.com, i que, a més, els trobes a Barcelona, Viella, Balaguer i a Lleida. A Lleida estan al passeig de ronda número 57, i després hi ha un número de telèfon que, escolta, és fàcil de recordar i que és la manera fàcil i còmoda per fer aquesta primera consulta o aquest primer contacte. 973-28-28-18. 973-28-28-18. Mira que és fàcil de recordar. L'advocat Josep Lluís Gómez, que ens acompanya amb aquesta nova etapa. És el nostre mateix curs radiofònic, el que passa és que hem canviat d'any. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, bueno. I bon any 22.
Sí, senyor, estem al 2022, segurament amb els problemes de sempre. Alguns espero que els puguem solucionar, però també n'apareixeran de nous. La societat avorrida i relaxada no pot estar, eh? O sigui, sempre hi ha d'haver alguna història o altra. En fi, escolta, mira, ja que estem al primer espai d'aquest 2022, tu que estàs més al dia que jo, explica'm què hem d'esperar per aquest 2022. És a dir, han entrat en vigor noves lleis, s'esperen que entrin coses noves, algun canvi. Què ens depararà aquest 2022?
Bueno, podem jugar una mica a fer de futuròlegs.
Una mica.
Una mica. I hi ha algunes coses que crec que les encertarem. Evidentment, jo crec que el protagonista, almenys d'aquests primers mesos del 2022, serà tot el que gira al voltant del Covid.
Sí.
És a dir, tots els efectes econòmics i sanitaris al voltant. Seguim estant en una fase de restricció de drets que porta una certa polèmica en la llibertat de circulació, els tocs de queda, si tindrem o no tindrem obligació de vacunació, si la tindrem tots o en alguns sectors, límits d'accés a determinats serveis. Per tant, això seguirà donant encara, crec que, bastant feina a la justícia, no?
Mm-hmm.
Quan els efectes econòmics, bueno, els ERTEs acaben al febrer de l'any d'aquest any, del 22, veurem si hi ha alguna nova pròrroga o no, veurem què passa al febrer del 22. També al juny de l'any 22 s'acaba la moratòria concursal, és a dir, que aquestes empreses que no es podien instar al seu concurs, diuen que hi ha empreses zombis, empreses que estan perquè allí perquè ni ells tenen la voluntat d'entrar en concurs ni ho poden fer els acreedors, estan allí zombis, però bueno, és una problemàtica de que aquestes empreses no ressuscitaran.
Uh-huh.
Reclamacions davant de l'administració per part de l'hostaleria i l'oci nocturn, que estan queixosos evidentment de la seva situació. Tot això al voltant del Covid, jo crec que malauradament encara té...
Sí, sí, el 2022 sí, serà protagonista, ens agradi o no.
L'altre protagonista, crec que en aquest moment, el que està avui en dia, que se diria en castellà, en el candelero, seria el tema de la reforma laboral.
Sí.
És a dir, què hi haurà d'aquesta reforma, si seran més soroll que nous o no, o hi haurà realment un calat profund amb aquesta reforma, com quedarà, doncs, quins tipus de contractes quedaran, el teletreball, el tema del rider, tot això d'aquí, doncs, jo crec que serà una qüestió en què aquestes properes setmanes estarà, vamos, bullint. El tema del càrtel de cotxes, que en vam parlar
fins.
Jo crec que en seguirem parlant. Seguirem parlant, crec que, de plusvalies, perquè la gent està malcontenta després de la sentència del Tribunal Constitucional que va declarar nuls alguns articles de la llei de sendes locals, pues, i el mètode de càlcul, jo crec que la gent mirarà de recuperar allò que ha pagat, no? Evidentment, mentre l'energia estigui cara, tot el que sigui, hi haurà novetats en matèria d'eficiència energètica, noves regulacions d'instal·lacions per la millora d'aquesta de les energies en general. Jo crec que això serà, continuarà sent protagonista. Tenim pendent una normativa en matèria de tràfic, és a dir, l'increment d'algunes sancions, l'aparició d'algunes qüestions, això també n'hem parlat. I després jo crec que hi haurà diverses coses també que n'han anat anunciant. Una nova llei concursal, parlat d'empreses zombis, ara diu que vindrà una nova llei, una regulació de la segona oportunitat, que fins ara era una qüestió exitosa, quedarà totalment restringida. Per tant, si algú té interès en aquesta qüestió, jo li diria que es donés pressa. També parlen, amb això dels jutjats, intentar donar eficàcia als jutjats col·lapsats avui en dia amb una nova llei d'eficiència processal que farà passar necessàriament per mediació o arbitratge algun tipus de procediment. Fonamentalment se parla dels matrimonials, per a veure si d'aquesta manera se desatasquen alguns jutjats. Se parla també d'una nova llei d'enjuiciament criminal, Això també pot tindre alguna repercussió, una nova llei de vivenda i, bueno, altres normatives. Ara, per exemple, i en parlarem, si et sembla, la setmana propera, ha entrat en vigor aquest 10 de gener noves mesures en quant als consumidors, en quant s'amplien els seus drets i el Codi Civil català. Crec que cada vegada es tendeix més a donar protecció als consumidors i cada dos per tres tindrem normativa nova millorant aquesta qüestió. Mm-hmm. I per a alguns que tinguin curiositat...
Parlem del tema de la garantia, el més visible, però la llei va més enllà. Això, si, com sí, deies, la setmana vinent en podem parlar. Sí.
Parlem de garanties, però crec que qualsevol dia també ens aixecarem amb altres qüestions. Pensa que la normativa espanyola, la normativa dels països de la Comunitat Econòmica Europea, d'alguna manera es nodreix de directives comunitàries que imposen que hi hagi noves normes i la protecció del consumidor és una cosa sensible. Mm-hmm. I no sé, jo acabaria, si et sembla, amb una directiva que m'ha cridat l'atenció, que és de difícil pronunciació, la directiva Whistleblowing, que és una directiva que tendeix a protegir i a evitar represàlies sobre aquells que denuncien il·legalitats comeses per algú, una institució pública o privada, de tal manera que no hi hagi represàlies cap a aquestes persones. Pensem en una persona que vulgui denunciar en un àmbit, no sé, polític, una determinada qüestió. Aquestes persones, pues, evidentment, tenen que passar per un calvari. Una vegada han fet aquesta denúncia, pues, se tracta de protegir aquestes persones. Per mi serà una directiva curiosa quan s'aplica aquí a Espanya, perquè crec que és interessant i és força positiu que es protegeixin aquestes persones que són prou valentes com per donar aquest pas endavant i denunciar il·legalitats.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, que el 2022 arriba ple de novetats que nosaltres anirem desgranant cada dimarts amb el Josep Lluís Gómez des de Q2 Consultors i després, evidentment, ja sabeu que tenim el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, perquè si ens voleu enviar alguna consulta concreta, doncs la tractem, que segur, que més d'una altra persona que l'escolti potser està a la mateixa situació. En fi, mira, la setmana vinent, ja t'avanço que parlarem del tema de les garanties, del dret a la reparabilitat, de peces de recanvi, etc. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i res, ara ja ens posem en marxa fins a l'estiu, fins al juliol.
Sí, anem a superar la cuesta d'enero
sí.
Després fins a l'estiu, sí.
Una abraçada.
Gràcies, adeu, Ricard.
Brasería Escofet, donde su brasa de leña siempre está a punto. Desayunos completos con las mejores carnes, solomillo, chuletón, entrecot y pescados. Els caragols a la llauna, escalivadas y patatas al caliu. Y al mediodía una carta muy completa y con un servicio esmerado. Ven a descubrir una de las mejores brasas de Lleida. Estamos en la Rambla del Corregidor Escofet 32 de la Nova Pardiñes. Teléfono de reserva 640-848-590.
El Foro de Pala Ràdio els comunica l'obertura d'un nou establiment a Doctor Fleming 27, on podran continuar degustant el Bartasà, les coques de recapte, la de forner, els nostres croissants i altres productes artesans. Foro de Pala Ràdio, ara també a Doctor Fleming 27 de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. No és el primer dimarts de l'any, ni de mes, perquè ja sabeu que la setmana passada vam estar sense programació local, però és el primer dimarts de la programació d'aquest mes de gener i d'aquest nou any 2022, que ja ho sé que estem a la segona setmana, però nosaltres, escolta, és com si acabéssim de començar aquest nou any. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom i bon any a tothom.
Clar que sí. A més, mira, com diu el Joel Carnicer, ell diu bon Nadal i bon any fins al febrer.
No, març. Bueno, és lo cicle de Nadal. Lo cicle de Nadal s'acaba per el dia de la Candelera, al febrer,
imagina.
O sigui que...
Per això, o sigui que no... Si encara diu bones festes, bon Nadal, o bon any nou, no, tranquil.
Bueno,
No passa res. Bueno, Mari Carmen, 2022, per tant, això vol dir que nosaltres, que fem els viatges en el temps tirant 25 anys enrere, vol dir que també hem canviat d'any. Per tant, ens n'anem En quin any ens n'anem?
Ens n'anem al 1997.
97, 1997. Ens estem acostant a l'efecte 2000. Us en recordeu de l'any 2000?
Sí, ui, ui, ui.
Quan jo era petit em van dir que els cotxes volarien a l'any 2000. faltaven molts anys,
era tota una llegenda.
Eh que sí?
Sí, sí. Doncs pues bé, l'any 2000... L'any...
1997.
L'any 1997, una família de Velilla de Finca, agricultors, van portar el primer nadó de l'any a Lleida. I es va dir Eloi, Eloi Montull Joder.
Mira.
Va néixer a 2:15 de la matinada del dia 1 de gener de l'any 1997.
Que si ens escoltes ja tens 25 anys.
Exactament. La neu va portar el caos al Pirineu. El temporal va aïllar 50 nuclis de la població de l'Alt Urgell i va obligar a utilitzar cadenes en 12 vies pirinenques. Les intenses nevades van impedir obrir les pistes d'esquí de Tuixent i el temporal va tallar la Nacional 230 durant 12 hores a la població de Benavarre. Els bombers van tenir que rescatar persones grans i alguns malalts. La situació a les carreteres era caòtica en aquells moments. Més de 300 persones van estar 2 dies sense subministrament elèctric.
Caram.
La neu va dificultar les sortides de Lleida, Tarragona i Barcelona, aïllant la Pobla de Cérvols, el Vilosell i provocant el caos a les Garrigues, a totes les Garrigues. El temporal va desbordar el riu Sió, Ondara i Llobregós. I la intensa ola de fred es va cobrar més de 40 vides als països europeus.
És que mai, o sigui, massa poc problema, massa un altre problema.
I això estem parlant de principis del mes
sí,
de gener, eh?
Sí, sí,
principis
sí.
Del mes de gener. La loteria de sort no va tenir sort al 97 en la loteria del nen. I els premis van anar cap a Premià i Barcelona, que van rebre els millors premis i les millors quantitats. El famós Xavier Gabriel de la loteria La Bruixa d'Or de Sort es va consolar amb 150 milions de la Pedrea i va dir que els seus anys de sort no són els parells. O sigui, ell són els parells. No són els imparells, són els parells. I per tant, el 97 no era el seu temps
sí,
de sort.
Això de la sort sí. També va així.
Va dir, vinga, l'any que ve ja mos tocarà.
Si fos tan fàcil.
Anem més serios, perquè en aquells moments ETA va assassinar amb 2 trets al clatell a un cap militar, que era el tinent coronel de l'exèrcit, Jesús Cuesta Abril, de 49 anys.
Fa 25 anys, que sí. Això ho veiem llunyíssim, afortunadament.
No està tan lluny.
No.
Era un guàrdia real i va resultar ferit a l'explotar també, o sigui, van matar aquest senyor i després un guàrdia real va resultar ferit a l'explotar el cotxe amb el que van fugir els terroristes, perquè els terroristes van deixar activat als baixos una bomba del cotxe que van fugir i estava a pocs metres de l'atemptat i quan se va apropar aquesta guàrdia real a mirar a veure com estava, va explotar la bomba i va ferir el guàrdia que s'havia apropat a mirar a veure què passava. Bé, també en aquells moments la meitat dels capellans de la diòcesi de Lleida superava l'edat de jubilació. El bisbat només tindria 44 sacerdots menors de 65 anys al final del segle. L'episcopat estava molt preocupat per la manca de vocacions, encara que les normes canòniques permetien continuar exercint encara que fossi d'edat avançada, els permetia passar de 65, de 70, inclús fins als 75 anys, perquè no hi havia vocacions. Doncs estem igual o pitjor. Ja han passat 25 anys. La Paeria de Lleida va plantar l'antena de la seva emissora de ràdio a la Suda, sense l'autorització de cultura que marcava la llei. Una torre emissora, al monument del Turó de la Seu Vella, i, clar, això era un greuge.
Evidentment.
I l'oposició va considerar que era un altaveu dels amics de Siurana i de Paner. I es va formar. I es va formar el lío perquè ja hi va haver aquí molta cosa. La Comissió de Defensa del Col·legi de Periodistes de Catalunya va estudiar el document intern de la Paeria en el que justificava la creació de la ràdio municipal i l'antena. Entre d'altres coses, per la mediocritat, deia l'Ajuntament, dels informatius de les emissores de Lleida.
Això és que no parlaven bé d'ells.
El president del Col·legi de Periodistes, Pau Echauz, en aquells moments, va sol·licitar a la Comissió de Defensa un dictamen sobre aquest assumpte. I Echauz també va enviar una carta a l'alcalde de Lleida, Antoni Ciuran, en aquells moments, en la que mostrava el malestar del col·lectiu professional per les afirmacions que en aquest document elaborat pel seu equip de govern.
Ja.
Per tant, la Comissió de Defensa estudiava el text que tilde de mediocres a les emissores locals.
Insisteixo, això és que no parlaven bé d'ell.
Va ser un enrenou. Els directors de les emissores locals es van reunir per prendre accions i decisions.
És que això ja era... Bueno,
després
tremendo,
vindrà la conseqüència. Ja en parlarem i després vindrà la conseqüència. Bé, i continuant amb els mitjans de comunicació, l'equip de govern de la Paeria va decidir, en aquells moments, no insertar més anuncis oficials ni avisos d'interès públic al diari La Mañana. Caram. Aquí venien les conseqüències. La oposició va dir que aquest veto de Ciurana era il·legal. Javier Sáez va demanar un informe jurídic sobre aquesta retirada perquè amb aquesta mesura perillava la llibertat d'expressió, la pluralitat i el diàleg a la ciutat.
Déu-n'hi-do.
Bé, anem amb un altre tema. L'Hospital Arnau de Vilanova va habilitar fa 25 anys un menjador per poder ubicar malalts, perquè en aquells moments teníem la grip molt forta, i l'augment de les dolències cròniques cardiorrespiratòries van col·lapsar el centre hospitalari de Ponent i van tindre que ficar llits en un menjador de l'hospital.
Bueno, ara tenim una altra cosa que diuen que s'assembla a la grip. En fi.
No és diferent. Bueno, també hi va haver la grip espanyola fa molts anys,
sí.
Que també va ser bastant greu. Bé, tornem a ETA, perquè el número 3 d'ETA, José Luis Urrusolo Sistiaga, anomenat l'home de les mil cares, perquè se sabia disfressar molt bé, va ser detingut en un control prop de Bordeus, juntament amb la seva esposa, el seu fill i dos germans, després de patir un accident quan fugia dels gendarmes. Era el número 3 d'ETA. Podria facilitar dades per trobar els dos segrestats. Això era el que importava més a la policia. El funcionari de presons, José Antonio Ortega Lara, estava encara segrestat, ja portava un any en cautiveri.
Poca broma.
I l'advocat Cosme del Cló. I esperaven ara, doncs, que l'Urrusolo els pogués donar una miqueteta de pistes. La policia estava investigant l'existència d'un possible zulo al caserío on tenia la residència aquest senyor.
Un any segrestat, és que ràpid es diu.
Un any, i hi havia l'altre Cosme, aquest senyor que era advocat i que també ja tornava, ja era un altre que
tenia
segrestat, dos alhora, o sigui, dos alhora. La Guàrdia Civil va recuperar a València, això era una troballa molt important, el Beatus de la Seu d'Urgell, un apreciat còdex del segle X. L'operació continuava oberta per la detenció de més persones que pertanyien a una banda que operava a la zona del Mediterrani, que van robar aquest còdex feia ja molt temps, i la policia, la Guàrdia Civil en aquest cas, va recuperar a València el Beatus. El Suprem va aprovar la retirada de cotxes dels parquímetres que aparcaven sense el tiquet corresponent i va autoritzar l'actuació de la grua per la retirada dels vehicles.
Clar, que fins llavors havia controvèrsia amb aquest tema.
Exactament.
De si la urbana podia entrar d'ofici i treure la grua municipal dels vehicles.
Doncs el Suprem va autoritzar això. I degut a les últimes nevades que no han parlat i al gruix de neu acumulat, l'any 1997 el risc de llaus es va situar al màxim al Pirineu de Lleida. El port de la Bonaigua continuava tancat per la inestabilitat de la neu en aquella zona. El fort cabal del Segre i el Cinca es van desbordar i va inundar alguns camps a la granja d'Escarp. O sigui, van tindre inclús una petita inundació en aquesta zona baixa del Segre. I ja ara, per acabar, parlarem d'esports.
Vinga.
Vinga, doncs, la Unió Esportiva Lleida estava fent renovacions en molt desacord per part de la Junta. Van cessar l'entrenador Rojo, segons el president, perquè ho demanava l'afició. Miquel Rubio va agafar l'equip mentre es parlava de Corominas com a substitut de Rojo. El propietari de la Unió Esportiva Lleida va manifestar que Cruyff li havia parlat molt bé de Corominas i així va començar esportivament l'any al futbol lleidatà.
Imagina't.
en molta, hi havia molta maror.
Ai, no, si és que el futbol tampoc estan mai tranquil·les les coses, eh? En fi, que hem començat aquest 2022 amb l'espai de la Mari Carmen, que ja sabeu que ens acompanya al principi de cada mes, on fem memòria tirant enrere 25 anys i descobrint coses curioses que potser se'ns havien oblidat, d'altres no, eh? D'altres les tenim força presents i la Mari Carmen ens les torna a explicar. En fi, Mari Carmen Salvador, des d'ara fins a l'estiu ja.
Bueno, ja.
Ho veiem llunyíssim, però fins ara, des d'ara fins a l'estiu.
Però sí, quasi... Home, sí que de seguida vindrà, però falta una mica falta encara. Molt. Estem a l'hivern, en ple hivern, en ple hivern.
En fi, Mari Carmen, cuida't força, una
gràcies,
abraçada.
Gràcies, igualment.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Gripalizar el COVID. Quédate con esta expresión porque ya se ha abierto el debate sobre esta estrategia que apuesta por empezar a tratar el coronavirus como una gripe. Sus defensores apuntan a que en España más del 90% de la población, que tiene más de 12 años, pues está ya vacunada y eso pues ha reducido muchísimo el número de casos graves. Y otro de los motivos es que ningún país se puede permitir mantener más de 500.000 de bajas al mes, como calculan las mutuas, que sucedió el pasado mes de diciembre. Esos son más de 92.000 millones de euros, si contamos las prestaciones, el coste para las empresas y los productos y servicios que el país deja de producir. 92.000 millones. Son más del 9% del PIB español, ¿eh? Es una cifra que desde luego no es una broma. En realidad ya estamos en ese camino. Medidas como acortar las cuarentenas para evitar alargar esas bajas, que las personas vacunadas, la gran mayoría, no tengamos que confinarnos por ser contacto estrecho o que ya no se hagan PCR a la mayoría de positivos asintomáticos. Además, se quiere ir un poquito más allá. Para empezar, dejar de contar caso por caso y no intentar detectar cada contagio. Es algo que ya se hace, por ejemplo, en la comunidad de Castilla y León. Decía ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que debemos ir tratando el coronavirus como una enfermedad endémica. Pero justo hoy, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que todavía es prematuro hacerlo. Y hace una advertencia además. En las próximas semanas, más del 50% de la población europea se va a contagiar de coronavirus por la variante Omicron. Por cierto, que Sánchez también ha dicho que el gobierno va a establecer un precio máximo para los test de antígenos, aunque no ha especificado más ni cómo ni cuándo piensa hacerlo. La verdad que no hubiera estado nada mal que esta medida la hubieran tomado un poquito antes, ¿eh? Cuando Omicron estaba ya desatado en nuestro país, llegaban las reuniones familiares de Navidad y los test de antígenos empezaron a vender como churros hasta que se agotaron y su precio se disparó. Fíjate, solo en la semana de Navidad se vendieron 7 millones de pruebas en nuestro país. Y en la de fin de año, unos 8 millones y medio. Test que en España cuestan en algunos casos hasta 4 o 5 veces más que en otros países de nuestro entorno, como Portugal, Alemania o Francia. Allí los podemos encontrar por entre 2 y 4 euros, además de que en muchos casos se entregan también gratis. La clave está en que no solamente en todos estos países se venden en farmacias, sino también en supermercados, en otras grandes superficies y a través de Internet. Es lo que están pidiendo también en España desde organizaciones de consumidores y supermercados. Abrir los canales de venta porque eso rebajaría su coste. No haría falta siquiera regular el precio porque el propio mercado se encargaría de hacerlo. El caso es que de momento seguimos pagando los test a precio de oro en un momento en el que con la atención primaria colapsada se han convertido precisamente en una herramienta imprescindible para luchar contra esta sexta ola. Es martes 11 de enero, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
En Cataluña, el curso Pilar ha empezado tras las Navidades con 5.509 profesores confinados por estar contagiados por COVID o por haber tenido contacto estrecho con una persona con el virus, mientras que el primer trimestre se saldó con 2.914 profesores confinados. En Madrid, según la Consejería de Sanidad, no han podido volver a las aulas 2.377 docentes. Según los sindicatos, en España, entre el 4 y el 6% del personal de los centros educativos no ha podido incorporarse con normalidad normalidad a las clases como consecuencia del COVID. Mañana baja el precio de la luz. Mira, una buena noticia. Pagaremos el megavatio hora a 206 euros. Hoy la luz es un 3% más cara que ayer y la pagamos a 223 euros el megavatio hora. Casi triplica el importe que marcó hace justo un año cuando estábamos en plena tormenta Filomena. El precio máximo lo pagaremos en este martes entre las 8 y las 9 de esta noche y será de 262 euros. El obispo auxiliar de Barcelona, Antoni Badel, se encuentra desde ayer en casa tras mejorar su estado de salud. Ante la mejora clínica, según ha informado el arzobispado barcelonés, recibirá asistencia médica domiciliaria acompañado de su familia con la ayuda asistencial para seguir el tratamiento médico. Y contamos que tras numerosos episodios de abuso y represión, el gobierno de Irán ha puesto en libertad a 9 cristianos que estaban condenados a varios años de prisión. Estaban acusados de actividades contra el Estado por ejercer el derecho a la libertad de culto y se suman a un grupo numeroso de presos cristianos que consiguieron un permiso de salida 10 días por la Navidad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Ferran Torres llega a Arabia Saudí y podría jugar contra el Real Madrid.
Es una de las noticias de esta Supercopa de España. Ferran Torres, inscrito, ha dado negativo y está disponible para Xavi Hernández. El Barcelona, Elena Condis, espera ya la llegada a Riad del valenciano.
Ferran Torres, Pedri y Laporta están a punto de aterrizar en Riad. Han viajado en vuelo privado desde Barcelona tras dar negativo en PCR y van a reunirse con el resto de expedición en su hotel de concentración. Esta tarde toda la previa, el entrenamiento y ruedas de prensa de Xavi y Busquets, eso sí, serán telemáticas. Buenas noticias para este Barça porque se esperan 5 altas médicas. Ansu Fati, Araujo, Frenkie, Pedri y Ferran estarán a disposición de Xavi Hernández para la semifinal de mañana contra el Real Madrid.
El Real Madrid afronta estas semifinales de la Supercopa con el cartel de favorito, con casi toda la plantilla disponible para Ancelotti. Solo le faltan Mariano y Bale. A partir de las 3:45 van a hablar Toni Kroos y Carlo Ancelotti. Hoy viajan el Atlético de Madrid y el Atleti de Bilbao, que es el actual campeón. Van a jugar la otra semifinal el jueves. En el Atlético son bajas Savic y Griezmann. En el Atleti de Bilbao vuelven Yuri y Asier Villalibre. Y es noticia en el Cádiz, que está en puestos de descenso, la destitución de Álvaro Cervera. La ha confirmado el presidente esta mañana. El elegido para sustituirle es Sergio González.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia del migdia de COPE Lleida, al punt que arribem als 7 minuts per sobre de la una d'aquest dimarts 11 de gener. Fregant ja els 13 graus a la ciutat de Lleida, tot i que no s'espera que avui assolim la mateixa temperatura que ahir. De fet, estem uns 7 graus per sota de la 6-7 graus per sota de la temperatura que teníem ahir amb horari similar. Les temperatures aniran baixant. Ara ens ho explicarà el Moisés Camuñas des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més baixes, amb unes màximes de 13 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 12 a Tàrrega, de 10 a la Seu d'Urgell i de 4 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà durant aquesta tarda en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dimecres, esperem cels poc ennuvolats o clars, amb núvols baixos i boires matinals a la depressió central, amb unes boires que podran ser localment gebradores. Per últim, les màximes demà baixaran menys al Pirineu, on no patiran gaires canvis, amb uns valors que rondaran els 11 graus a la Seu d'Urgell, els 4 a Viella, els 9 a Tàrrega, els 8 a Lleida capital i, finalment, els 9 a Balaguer. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Fem una ullada a l'estat de la xarxa viària catalana que ens proporciona el Servei Català de Trànsit, on veiem que la C28 segueix tallada al port de la Bonaigua. Són pràcticament 20 quilòmetres, està tancat per risc de llaus. I la C26, el punt quilomètric 50, Artesa de Segre, que també segueix tallada amb desviaments senyalitzats. Això és perquè hi ha hagut un xoc frontal entre una furgoneta i un camió aquest matí i que ha obligat, evidentment, a tallar el trànsit. Els bombers han hagut de rescatar un home atrapat a la furgoneta que finalment ha estat traslladat pel SEM en estat greu a l'Hospital Universitari Arnaldo Vilanova de Lleida. Un altre home ha resultat ferit lleu i ha rebut l'alta mèdica in situ. Un xoc frontal entre una furgoneta i un camió. També hi ha hagut un accident amb una ferida menys greu a la C-13, amb un túnel a Salàs de Pallars, on un cotxe hauria xocat contra el lateral del túnel i ha donat la volta i ha quedat doncs, de cap per avall. L'accident ha obligat a tallar momentàniament la carretera, però ja torna a estar oberta. I parlem ara del territori, perquè els diferents projectes energètics amb construcció de línies d'alta i molt alta tensió a Ponent han motivat la creació d'una plataforma que s'hi oposa i que ha fet públic un manifest avui on, entre d'altres coses, es preveu fer mobilitzacions i també assessorar els afectats per presentar al·legacions. Mercè Cortina, portaveu de la plataforma contra els macroprojectes energètics de les Terres de Ponent, ha alertat que s'han presentat 6 projectes de línies d'evacuació que afecten un total de 49 municipis i més de 3.700 hectàrees a les comarques del Segrià, les Garrigues, la Segarra i el Pla d'Urgell. En 2 dies, el manifest ja compta amb 90 adhesions d'entitats del territori i ara s'obrirà un període per sumar més suports. Una d'aquestes línies, o l'afectació que una d'aquestes línies, almenys a nivell estètic, visual, ja el comentàvem ahir als bocins d'història amb el Joan Ramon González. Avui ha estat amb nosaltres el portaveu del grup municipal del Partit Popular a Lleida, Xavier Palau, que ens ha explicat que el PP de Lleida es mostra disposat a negociar i participar d'una moció de censura al govern de la Paeria que lidera actualment l'alcalde Miquel Pueyo sense vetar ningú. El portaveu dels populars, Xavier Palau, ha dit que la situació política a la ciutat és insostenible. La manca de projecte, lideratge, sumats a la decadència i el desgovern apuntalats des del 27 de desembre, quan l'alcalde va perdre la qüestió de confiança voluntària i vinculada als pressupostos, han abocat Lleida a una situació de desencant, inestabilitat i sense rumb. Palau defensa que el seu partit està preparat per assumir responsabilitats de govern, de gestió, lideratge i demostrar que una altra manera de governar és possible i necessària. Només des de la generositat i sense vetar ningú podrà fer-se efectiu aquest canvi imprescindible a Lleida. I en aquest sentit, diu que estan disposats a posar-hi de la seva part. En fi, és a dir, del que parlàvem, el Partit Popular diu que d'acord amb la moció i d'acord a entrar en un nou govern i que ells no vetaran a ningú i que esperen que tampoc els vetin. En fi, fem una pausa ràpida i tornem a reprendre aquest 2022 el nostre viatge de celler en celler de la DO Costers del Segre.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-128010, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
Ara toca gaudir d'una bona calçotada a Masia Can Sidro. A Palau Solità i Plegamans tenim els millors calçots del nostre hort. Vine a fer una calçotada a la nostra terrassa a l'aire lliure, cuinats a les nostres grans brases. La millor qualitat a bon preu. Aquest any, calçotada a Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre 13. Més informació al 938-64-30-40 i a cansidro.com. I si vens de part de Cope, cava de regal.
Amb Cope Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs després de fer una aturada la setmana passada amb les nostres emissions i després de passar ja tot el tema de les festes, recuperem el nostre viatge i, com ja saps, ens ha de dur a la pràctica totalitat dels cellers que composen la DO Costers del Segre, la nostra, la de casa. I que nosaltres des d'aquest espai el que volem és que els acabis coneixent, perquè al final n'hi ha una pila de cellers. N'hi ha tants com que nosaltres en visitem un cada setmana, vam començar el passat mes d'octubre i estarem visitant cellers de la DO Costers del Segre fins a final del mes de juny. O sigui, imagina't la quantitat de cellers que hi ha, la quantitat de persones, d'històries, de tradicions i de vins que hi ha a la DO Costers del Segre. Per això crec que és de justícia que en parlem de la DO Costers del Segre i que li donem la importància que es mereix. En fi, ja saps que en aquest viatge nosaltres sempre estem ben acompanyats pel nostre copilot, el sommelier Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, què tal? Com va?
Estem a l'any nou, que no ens havíem... Bueno, que no ens escoltàvem des de l'any passat.
Com ha passat el temps,
eh? Bueno, hem faltat una setmana només, però vaja, és aquella història fàcil. Estem al 2022, ja, que...
2022, ja.
Ja s'ha d'haver passat festes, ja han passat tot, però nosaltres seguim amb aquest viatge, pel territori, que a més és curiós perquè la DO Costers del Segre, Felip, no està ubicada en una localització geogràfica petita, sinó que hi ha molts cellers distribuïts per tota la província.
Bueno, avui començarem cap a baix, que ara ja feia dies que no anàvem cap a les zones Garrigues, i jo crec que, bueno, pues, anem amb un grup dels més importants que tenim a la DO, i jo crec que el viatge que estem fent per conèixer les persones és una manera d'explicar tot el que fem a la província de Lleida.
Clar. Doncs mira, marxem cap a la Pobla de Cérvoles. Allí tenim el Cérvoles celler i parlem avui amb el seu director, amb el Xavier Cepero. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Molt bé. Gràcies per estar amb nosaltres.
És un plaer, és un plaer.
Escolta, estem a la Pobla de Cérvoles i allí trobem el Cérvoles celler. No sé, parla'ns una mica d'aquest celler, des de quan existeix i com sorgeix.
Mira, el Cérvoles celler és un projecte que vam arrencar nosaltres a finals dels anys 90. Estem parlant de que la Pobla de Cérvoles és un poble de muntanya. Perquè us feu una idea, nosaltres estem a les Garrigues, la zona alta de les Garrigues, som el poble està a uns 750 metres d'alçada. Són les mateixes muntanyes de Prades,
sí,
que és on estaria també aquesta denominació d'origen que es diu Priorat i el Montsant, però que té una vessant, aquestes muntanyes de Prades, que té una vessant ponent, que és Costers del Segre, on nosaltres tenim aquest petit celler, que és el Cérvoles celler. Uh-huh. Aquí, com us dic, tenim un projecte que estem treballant en viticultura de muntanya. Pensem que Cérvoles és el primer projecte de viticultura de muntanya de Catalunya, als finals dels 90. Nosaltres allà estem treballant unes 50-60 hectàrees de vinya i tenim un petit celler que elabora unes 200.000 ampolles l'any.
Déu-n'hi-do. Bueno,
és una empresa petitoneta, però és molt exportadora. Pensa, Cérvoles exporta una trentena de països de tot el món.
Suposo que, clar, vosaltres exploteu el tema aquest de l'alçada.
Bueno, és inevitable, perquè és el nostre entorn. La Pobla de Cérvoles, com us dic, és un poble que està entre 700, 750, 800 metres d'alçada, a la carena d'aquestes muntanyes de Prades, i això, l'alçada, ens fa que la vinya tingui una personalitat diferent, ens dona acidesa, ens dona frescor, ens dona una maduració més tardana. I en aquests moments de canvi climàtic, on la calor és persistent i és contínua els mesos d'estiu, doncs clar, l'alçada ens dona aquesta frescor i ens fa que els vins siguin vius, tinguin una certa acidesa que fa que els vins siguin interessants.
És curiós això que m'expliques, bueno, és curiós, perquè farà unes setmanes abans de Nadal, vam estar parlant amb el celler Montsec i jo li vaig dir, perquè ell ens va explicar que estaven intentant recuperar vinyes que tenien a 700 metres i un projecte de unes a 900. I jo li vaig dir, home, darrerament ho escolto molt, això de l'agricultura en alçada, no? I clar, ell m'explicava que els agricultors francesos, per exemple, els que es dediquen al món del vi, que això ho van preveure ja fa anys i que van començar a comprar terrenys en alçada per mitigar el canvi climàtic.
Sí, és una cosa que acompanya... Pensa que el món del vi, nosaltres amb la vinya patim molt les sequeres, patim molt, per exemple, aquí la Pobla de Cérvoles, doncs la pluviometria habitual mediterrània, que serien, que havien estat 500 litres any, doncs ara estem a 300 molts clar. Anys, eh? Pensa que són vinyes que tenen un rendiment molt baix. A la Pobla de Cérvoles jo puc tenir aquestes parcel·les 2.000, 2.500, 3.000 quilos per hectàrea. Quan l'habitual, potser, fora 6, 7, 8.000 quilos per hectàrea. Jo acabo tenint entre 2 i 3.000 quilos la mitja, no? Mm-hmm. Llavors, l'alçada, pensa que cada 100 metres d'alçada tens com mig grau de temperatura que baixa.
Clar.
I això és, no, jo estic a uns 30 quilòmetres de la platja de Reus, per dir alguna cosa, però com que estem molt amunt, doncs jo tinc cada dia, en un dia d'estiu, jo tinc 5, 6 graus, 7 graus menys de temperatura, simplement pel fet d'estar en alçada. I això, doncs, fa que les baremes no siguin al mes d'agost, com passa al Penedès, sinó que són baremes que nosaltres fem al mes d'octubre, finals de setembre, octubre, fa que l'acidesa es guardi més. Sí que és veritat que a França estan fent això de la viticultura d'alçada, però també t'haig de dir que ells, per exemple, a França tenen una pluviometria més alta que nosaltres aquí a les Garrigues. Pensa que a França una vinya per sobre de 500 metres és molt difícil de trobar-la, perquè és una cosa que es diu latitud. No tenen altitud, però tenen latitud. Nosaltres tenim aquesta... estem més al sud i, clar, l'alçada ens ajuda.
Pensa no, és tot un món, això,
que nosaltres vam començar a fer als anys 90.
Clar.
Ara se'n parla molt, però nosaltres ja portem prop de 30 anys treballant en viticultura de muntanya.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, és tot un món, ja ho veieu. És tot un món ja decidir on plantar la vinya. O sigui, a partir d'aquí, imagineu-vos la de decisions que hi ha al darrere de tot plegat.
Sí, perdona.
No, digue'm.
Anava a dir que la feina dels enòlegs és una feina que nosaltres només tenim en una carrera professional sana. Nosaltres tenim 30 possibilitats de fer vi, una per any.
Ja.
I no pots repetir. Tu no pots repetir. Si t'equivoques, t'has d'esperar 4 o 5 anys per saber-ho. I molt poques oportunitats. Fas 30 anyades en una carrera, no? Professional, en una vida. Ara, si t'equivoques plantant, ho sabràs d'aquí 10 o 12 anys.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Xavier, escolta, com acabes tu de director a Cérvoles Celler?
Bueno, jo sóc el director també del Castell del Remei, que com sabeu és l'empresa mare de Cérvoles. El Castell del Remei és una empresa que fa molts anys que està instal·lada a les Terres de Lleida. Estem més a la zona de la Plana. Nosaltres estem entre Ivars, Tàrrega, Mollerussa, aquesta zona. I aquesta és una zona que ha tingut una pressió agrícola molt forta pel tema del regadiu. I la vinya, quan va arribar el regadiu a la Plana de Lleida, va anar empenyent la vinya muntanyes amunt. Nosaltres això ja ho vam patir als anys 90 i va ser aquesta la decisió d'invertir en vinyes de muntanya, buscar un espai que tingués personalitat, que tingués aquesta força que té la Pobla de Cérvoles i que és molt interessant dintre de la denominació d'origen costers del Segre. Una de les coses boniques que tenim nosaltres aquí a Lleida és que nosaltres capitalitzem totes les muntanyes de Catalunya que estan a la nostra lloc. Al Penedès no tenen muntanyes, a l'Empordà no en tenen de muntanyes com aquestes, a Tarragona no en tenen, a la Terra Alta tampoc, al Priorat, la vinya més alta del Priorat són 500 metres. Pensem que nosaltres des del Prepirineu a les Garrigues hi ha moltes muntanyes i tenim una possibilitat, amb Costers del Segre, tenir una personalitat que ja li agradaria a altres denominacions de disseny.
Sí, però Xavier, volia dir que com acabes tu al món del vi?
Ah, perdona. Casualment, com moltes coses de la vida. Jo tenia una formació d'economista i vaig entrar per un tema d'exportació, de com desenvolupar l'exportació d'un celler. I d'aquí, doncs, 30 anys de treball i molt de dedicació en el món del vi, i finalment, doncs, aquí estem.
Qui t'ho havia de dir, eh?
Qui m'ho havia de dir? Però estic molt content, és un sector molt divertit, molt arrelat a la terra, molt, molt diferent, no té res que veure amb una oficina a la Diagonal.
Ja. Bueno, en lloc de barallar-se amb números, suposo que estem pendents de la meteorologia, de plagues, d'altres històries, personal, etcètera. Clar, canvia molt, la història.
Molt. Pensa que nosaltres, als cellers, tenim problemàtica de multinacionals i som empreses molt petites.
Ja.
Però nosaltres exportem a Hong Kong i necessito saber la llei de Hong Kong.
Clar.
Hem de saber de màrqueting internacional quan vas a Nova York. Has de saber de contractes legals per vendre a Rússia, has de saber de química per si fas un producte a la vinya o no el fas anar, has de saber de xarxes socials, has de saber d'art, perquè un dia fas una exposició d'art al celler, has de saber moltes coses.
Clar, bueno, jo, Xavier, crec que la vida la podríem fer molt més fàcil, però que ens la compliquem enormement. Però vaja, això seria un altre debat. Felip Urbano, parla'm dels vins de Cérvoles.
Bueno, pues dintre de la subzona que estan ells, jo crec que fan uns vins. Xavi, actualment, quina gamma feu ara? 5 vins encara?
Fem 5 vins, sí. Elaborem el Cérvoles Blanc i el Cérvoles Negre, que són els clàssics del celler. Elaborem la línia Colors, un blanc i un negre, que era uns vins una mica més senzills per la gent que es volia introduir en el món del vi. I després elaboràvem una garnatxa, un monovarietal de garnatxa, que les garnatxes es donen molt bé en el poble de Cérvoles, i elaborem el monovarietal de garnatxa.
Quan va ser aquell que li van donar al Vinari d'Or al Cérvoles Blanc? Fa 2 anys, no?
Bueno, fa 2 anys, sí, aquest, el premi del millor vi català, que era la primera vegada que li donaven a un vi blanc. Nosaltres estem molt contents que hagués passat així. És una finca molt especial, la de Cérvoles. Pensa que nosaltres som membres de Grandes Pagos d'Espanya, és una associació molt elitista, que apenas hi ha 30 cellers de tota Espanya, i nosaltres estem aquí des de l'any 90, des de l'any 2001. Són vins molt especials, amb molta estructura, molt, una contundència, una personalitat molt definida, molt marcada. Són vins molt interessants.
Allà a la Pobla, quines varietats de raïm són les que estan més arrelades?
Mira, a la Pobla de Cérvoles tenim molta garnatxa, com us deia, però també treballem macabeus. Pensa que, per exemple, els macabeus, ara estem replantant algunes finques, que les tornem a plantar a la manera antiga, les tornem a plantar no emparrades, com estem acostumats a veure-les, i les estem plantant amb un tutor individual en vas, com aquestes les vinyes antigues, no? plantes uh-huh. que no estan lligades a les següentes, sinó que tenen la seva personalitat pròpia. No? Hem recuperat algunes varietats antigues, com ara, per exemple, el Trobat. Hem plantat mitja hectàrea de Trobat, una varietat que a Lleida hi ha estat molt plantada abans de la filoxera, i que hem recuperat amb la gent de Slow Food Terres de Lleida, i estem a veure si recuperem aquesta varietat, amb resultats molt bons fins ara. Ah. Tenim Chardonnay, que treballa molt bé i té resultats molt macos, tenim uns de llebre, tenim una desena de varietats diferents plantades.
Ah, molt bé. Hi ha alguna previsió de treure algun vi nou, com s'ha fet a Castell, o...?
Doncs estem treballant en projectes. T'haig de dir que sí, que tenim molts projectes. La veritat és que fem coses molt diverses. Però m'agradaria reservar-m'ho per veure quan arribi el moment. Sí, la veritat és que sí. Estem plantejant fent molts canvis a Cérvoles perquè creiem que la finca s'ho mereix. Sincerament us ho dic. Hi ha una intensitat en tot l'entorn, tot el tema agrícola. Pensa que tota la finca és ecològica allà, tota la finca. Animem els 4 pagesos que si comprem 2 quilos de raïm que queden, perquè ja no queden gaires, també els animem a que facin ecològic. Treballem alguna cosa de biodinàmica, també. Bueno, hi ha petits canvis que aniran sortint en els pròxims anys.
Ja volies l'exclusiva, Felip?
Doncs ja saps que jo estic sempre a l'acecho, d'aquestes coses.
Bueno, però el que sí que sabem és que estan treballant amb coses.
Sí.
això queda aquí. Xavier, escolta, el tema del... us podem visitar? Esteu plantejant-vos fer alguna cosa de no turisme?
Bueno, Cérvoles és una empresa molt petita. Nosaltres fem visites, però han de ser... Així és com, per exemple, a Castell de Remei tinc un equip de visites obert al públic i tinc 5 o 6 persones per rebre la gent i que visiti el celler de manera contínua. Nosaltres a Cérvoles és una mica més personalitzat. I a Cérvoles rebem les visites, però han de ser concertades, amb antelació...
Bueno, sí. Però, val, però us podem visitar. T'ho dic perquè anar a Cérvoles també és una activitat d'aquelles de diumenge, de pràcticament tot el diumenge. Visitar Cérvoles, et quedes a dinar per la zona i acabes fent el passeig pels diferents municipis, eh? Vull dir que pot ser un pack interessant, també.
És molt bonic, el poble és molt bonic, hi ha totes les cabanes de vinya, tens el poble de Vilosell, que està, és un poble de pedra, gairebé fortificat a 4 quilòmetres, tens tota la Serra de la Llena per caminar, és un lloc de paisatge paisagístic molt interessant, tens el monestir de Poblet apenas a 15 minuts d'aquí de la Pobla. És molt interessant, la veritat, és la visita, però això sí, sisplau, truqueu.
No, evidentment. Això, mira, jo fa molts dies que ho explico, això, és a dir, pues vale, els amics de Cérvoles ja com si fossin de casa, però aquí si anem a casa d'un familiar d'un amic truquem abans, doncs és exactament el mateix. Vull dir, s'ha de trucar abans i avisar. Per cert, us dono la web, que és molt fàcil, cérvoles.com. Així, ja està. Cérvoles.com. Allí entrareu ja directament a tota la informació dels vins, de les vinyes, de la història del celler i també a la botiga online, eh? O sigui, també podeu fer les compres directament des de la seva web. Recorda, cérvoles.com, que és fàcil, jo crec que més fàcil impossible, cérvoles.com. Allí teniu tota la informació. A més, coneixereu també doncs, la viticultura de muntanya, que començàvem amb el Xavier Cepero parlant-ne al principi. Doncs és curiós perquè al principi el Felip ens deia, bueno, avui marxem cap avall. Bueno, cap avall al mapa. Però clar, no d'alçada, al contrari.
No.
Perquè les muntanyes de Prades és un lloc on els hiverns hi fa força fred, Xavier?
Bueno, aquesta nit mateix, però sí, acostuma a fer fred. Pensa que l'alçada té aquestes coses.
Clar.
Però a canvi es dona... pensa que la zona de les Garrigues és molt interessant. Tot el tema de la fruita, tot el tema de l'ametlla, tot el tema de l'oliva, la intensitat de gust, la intensitat de les ametlles... És una terra de sabors, les Garrigues. I també es passa amb la vinya. I l'alçada ens ajuda amb això.
Clar. Doncs Xavier Cepero, director de Cérvoles Celler, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te, parlar amb tu, conèixer el vostre projecte, els vostres vins. Ho torno a recordar, www.cérvoles.com, allí teniu tota la informació i, a més, en botiga online, que a poc tots els cellers que anem visitant, tots acaben tenint la seva secció de botiga online, perquè crec que això ja, la pandèmia ens ha accelerat tota aquesta història i pràcticament és obligatori, entre cometes, però és molt interessant i necessari tenir aquesta botiga online. Doncs aquí també la teniu, cérvoles.com, teniu tota la informació. I el que us deia, si els heu de visitar, els truqueu abans, entreu a la web i trobareu com posar-vos en contacte amb ells i us organitzeu o si els demaneu ajuda, us ho faran ells, un diumenge sencer, de les cosetes que podeu anar a visitar de la zona, més, evidentment, el celler. Xavier Cepero, escolta, enhorabona, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi tot molt bé, una abraçada.
Xavi, cuida't molt, Xavi. Adéu.
Doncs apa, ja veus, és curiós, si és veritat que anàvem cap a baix al mapa, però mira, anàvem cap amunt d'alçada.
Sí, però clar, no ho he explicat bé, no?
No, però sí, és veritat.
Al mapa, no?
És veritat. Sí. En fi, un celler més de la Deo Costes del Segre. Felip, tu els has provat, els vins?
Sí. A part que sempre hem tingut una molt bona amistat i jo crec que són dels vins amb criança, amb blancs també, més importants que tenim a la Deo.
Molt bé. Doncs Felip Urbano, cuida't força, ens escoltem la setmana vinent.
Cuida't.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs va camí cap a les dues de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics. Hores d'ara, fregant ja 14 graus a la... Perdó, 13 graus a la ciutat de Lleida. 14 són les hores, no? A la que arribarem a les 14 hores. No, ara 13 a Lleida. Ja ens ha dit avui l'Armando Álvarez que no assolirem aquells 19-20 graus d'ahir i que, vaja, que ve fred. El fred aquest típic del mes de gener amb gebrades a la nit i... amb poca boira, això sí, amb poca boira. O sigui que si ens toca el sol durant el dia, millor. Va, anem directes cap a les dues, tertúlia dels polítics. Està amb nosaltres la Marisa Chandri, del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Ricard?
També està amb nosaltres el Joan Queralt, per part del PSC. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Veig també a la Helena Ferre, del Comú de Lleida. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Molt bon dia a totes.
I també està amb nosaltres, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
T'he posat falta un munt de dies, Ignasi, eh?
Sí, la veritat que ja m'he imaginat feina aquests dies, aquests últims mesos. Últims mesos. Ara el cicle doncs, de Nadal, que és molt important per nosaltres. I la veritat que ha sigut un no parar.
Et van deixar plantat, no, ahir?
Sí, ahir ja vam anar amb necessitat de deixar plantat. Sí.
O sigui, ahir era una reunió que havia demanat el Lleida Esportiu amb vosaltres i que finalment no es va presentar ningú, no us han avisat, no us han dit res?
No, avui ni ens van avisar ni ens van dir res en cap moment.
Bueno. Pues res, per aclarir aquest tema, perquè sé que havia aquesta reunió que no s'havia presentat ningú i que simplement confirmes que tampoc no us han avisat ni hi ha una nova data ni res de res.
No. Ara el que queda doncs, demà, que serà en la comissió la comissió de Cultura, Esports i de Joventut, i per tant doncs, demà ja hem de prendre una decisió entre tots els grups polítics per portar-ho al ple del mes de gener.
Val. Tens alguna decisió presa, Ignasi?
Bueno, jo crec que tots ja estem d'acord amb que s'ha de rescindir el conveni de cessió d'ús a precari de les instal·lacions esportives que té Lleida Esportiu, més concretament la del camp d'esports i el camp annex. Per tant, doncs, quedarà a veure la decisió que també doncs, demà debatrem i prendrem un enfer decideixem jugar fins a final de temporada o si fulminem ja el conveni amb un termini de 30 dies, que és el que legalment hem deixat al club perquè faci l'entrega de claus.
Molt bé, doncs aclarit aquest tema, que això ho sabrem demà i el 28 va al ple. Deixem que pregunti a la Helena Ferre, que vam parlar ahir, però avui, Helena, tornem a parlar, però després d'una reunió, com ha anat la reunió?
Doncs hem tingut reunió amb el grup socialista aquest matí i bé, ha anat bé, ha estat una reunió molt cordial. La veritat és que bueno, ens han traslladat el seu posicionament. Bé, suposo que no vull parlar no, en aquest cas del Partit Socialista, suposo que el Joan traslladarà també el seu posicionament. No? Nosaltres al final el que hem dit és que, òbviament, com ja havíem avançat, doncs nosaltres no formarem part d'un govern que faci polítiques de recanvi. Nosaltres formarem part d'un govern que sigui transformador i quan això doncs, no passi no hi serem, com també s'ha vist amb el govern, doncs, en aquest cas d'Esquerra i Junts. I nosaltres el que podem dir també és que a veure, no serem, és a dir, no entrarem a governar segons amb quines forces polítiques que entenem que no són ni progressistes ni d'esquerres, no? Per tant, aquí nosaltres el que volem sobretot és que el govern reflexioni respecte què és el que ha passat, que entengui que ha de fer un canvi i ha d'apostar, doncs, òbviament, pel comerç de proximitat, l'ha de defensar per polítiques que siguin progressistes i apostin per la transició ecològica i, sobretot, per l'àmbit de les polítiques participatives. Hem intercanviat, doncs, impressions, com bé amb la ciutat, i bé, doncs, suposo que al llarg de la setmana mantindrem alguna altra reunió.
Aquest matí, Xavi Palau, portaveu del Partit Popular a Lleida, explicava aquí a Cope Lleida que ells no posaven veto a ningú, que parlaven d'idees i de ciutat, però que no posaven cap veto a ningú de partit polític. Entenc que vosaltres sí.
Sí, efectivament. Nosaltres, al final, clar, és que darrere d'un partit polític hi ha idees. Nosaltres no fiquem, al contrari que altres persones, nosaltres no fiquem vetos a persones, però sí que fiquem vetos a tipus de polítiques i maneres de fer que entenem que són completament doncs, anteposades. I les posem, Ricard, precisament perquè les hem patit. I ara més que mai podem dir doncs, que quan formàvem part del govern amb Junts per Cat, en aquest cas, s'han fet i segueixen fent coses que són a les nostres antípodes polítiques. I que, per tant, doncs, no volem ser partidaris d'aquest tipus de política privatitzadora i que no és gens d'esquerres.
Per cert, de Junts per Cat, que no s'ha pogut connectar cap regidor, que estaven convocats igual, però que no, bueno, per diversos motius personals no s'han pogut connectar. Marisa Chandri.
Bé, jo, després d'escoltar l'Helena, crec que em queda bastant clar que si hi ha una moció de censura per part del PSC doncs no prosperarà, doncs bàsicament doncs perquè hi ha per part del Comú doncs un veto cap a certs partits que evidentment són el Partit Popular. No? Mira, nosaltres el 2019 ens vam presentar per canviar no? la forma de fer política aquí a la ciutat de Lleida. No? El govern que va sorgir, alternatiu, doncs no ha canviat absolutament res, tant amb el Comú com sense el Comú, i al contrari, no? En aquests moments tenim una situació políticament insostenible des de fa mesos, que ha culminat amb la qüestió de confiança fallida per part de l'alcalde, i per tant ara nosaltres pensem que hi ha una oportunitat que s'obre una gran finestra per formar un nou govern alternatiu que ha d'incloure doncs, un projecte i uns pressupostos. No? I des d'aquest punt de vista el nostre grup estem oberts a recolzar una moció de censura sense vetar absolutament a ningú, no? Aquí hem de pensar en clau de ciutat, no? O sigui, deixant al marge doncs, les ideologies, crec que els lleidatans i lleidatanes el que es mereixen és que hi hagi una governança en la seva ciutat i, per tant, no entenem que pugui haver vetos per part d'alguns grups polítics, no? També és evident que perquè nosaltres, per poder fer això, el Partit Popular ha de formar part d'aquest govern, no? Perquè no només des de dintre podem donar compliment als acords programàtics que s'haurien d'arribar amb la resta de regidors. Per tant, nosaltres som partidaris que hi hagi un govern de concentració format pels grups de l'oposició i regidors no escrits, i evidentment amb una sèrie de bueno, ja ho he dit, no? Lligat amb l'aprovació d'uns pressupostos, amb una sèrie d'eixos programàtics, i per tant nosaltres estem oberts a parlar amb tothom i a no vetar absolutament a ningú.
Joan Queralt, com s'encaixa tot això?
Aviam, jo no he estat a la reunió amb els representants del Comú de Lleida. No sé com haurà anat, però la reunió, pues, evidentment, ha de ser cordial, com no pot ser d'una altra manera. Hem de distingir dues qüestions. És que una cosa és presentar la moció de censura i l'altra cosa és formar un govern, que són dues coses totalment diferents. Tu pots donar suport a una moció de censura i plantejar-te donar suport a un govern alternatiu o un govern que surti d'aquesta moció des de fora o amb uns acords puntuals. Nosaltres continuem parlant amb tothom, és la nostra feina, és el que hem de fer. Avui s'ha parlat amb els comuns, continuen aquestes converses amb els representants de tota la societat civil lleidatana, i som a dia 11, crec.
Sí.
Fins al dia 27 tenim temps de prendre totes les decisions a mesura que vagi escopçant les opinions de tothom, tant dels representants polítics com dels representants de la societat civil. I un cop arribat aquest dia, es prendrà la decisió definitiva de presentar-la o no presentar-la. I aquí, en aquesta situació estem, Ricard, no et puc dir gran cosa més, tampoc, perquè nosaltres ens reunim sovint, se van ficant damunt de la taula els resultats de les converses, s'analitzen, i un cop tinguem tot, i un cop ho tinguem tot a dins a la coctelera, doncs llavors veurem com surt el líquid, la poció màgica final, per veure cap a on hem d'encarar els nostres plantejaments. No? Mm-hmm. Però ara, per ara, és tot... És aviat. Està passant moltes coses, i bueno, doncs hem de tenir paciència, hem d'esperar, i a veure què passa.
27 de gener és dijous de la setmana vinent, no l'altra, per tant falten dues setmanes i dos dies. Ignasi Amor, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, no sé si, suposo que evidentment aneu seguint aquestes notícies, aquestes reunions, aquestes manifestacions, tranquils pel que aneu escoltant?
Doncs sí, doncs la veritat que sí, la veritat que el govern està tranquil, segueix treballant com sempre des del 2019 quan vam entrar, com s'ha pogut comprovar ara mateix amb aquest cicle de Nadal i tot com s'ha desenvolupat, vull dir que les accions segueixen i seguim fent accions i seguim treballant per la ciutat de Lleida. Per tant, l'altra feina és per part de l'oposició que faci el que creï oportú que tingui que fer. La veritat que nosaltres vam presentar uns pressupostos bons per la ciutat, expansius per la recuperació econòmica del 2022 i dels pròxims anys que ha de ser, perquè la veritat que tots els municipis ho estan patint i Lleida no està exclosa, tot i que Lleida, segons aquell informe que va treure, si no erro, el BBVA, sobre promoció econòmica, Lleida és de les capitals que menys malament ho passarà en aquesta crisi, perquè tenim una indústria agroalimentària molt potent i tenim tot el tema de la fruita, els camps de fruita, que també no han parat en cap moment durant la pandèmia. Per tant, en aquests sectors són potents i la veritat que són molt forts. I per tant, amb tot l'altre, tranquils, no? Vull dir, seguim treballant, seguim fent la nostra feina, que és per això que ens van votar la ciutadania de la ciutat de Lleida.
Bueno, les matemàtiques també tindran un factor fonamental al final, si al final es quadra aquesta votació. No sé, us ho pregunto a tots, no sé si veieu més a prop o més lluny el tema de la moció de censura.
A veure, jo, si em permets, Ricard, hi ha una cosa que ha dit el Joan que a nosaltres no ens sembla correcte, no? Diu que són dues coses diferents. Una cosa és donar suport a una moció de censura i l'altre, doncs, donar suport a un nou govern. A veure, jo penso que això va lligat. És a dir, si tu dones suport a una moció de censura és perquè la recolzes, perquè et pones d'acord amb aquelles persones que faran la moció de censura i que, i a veure, i que al final tu t'has presentat en unes eleccions i que el que vols és canviar les coses, no? Si tu no estàs, no formes part d'aquest govern, doncs des de fora és impossible dur-ho a terme. Per tant, una cosa va lligada amb l'altra. Crec que no es pot separar, no? I en aquest sentit, per això diem que el Partit Popular... Doncs, l'Helena parla de que vol un govern transformador. Què més transformador pot ser que governi també el Partit Popular a Lleida quan no ho ha fet mai, no? No seria realment una política de recanvi, no?
A veure, jo, Ricard, si em permets, sí. O sigui, sobre el paper Marisa, moltes vegades diem que ho aguanta tot. I tu saps que jo tinc molt bona relació amb tu personal, tinc un afecte i t'aprecio personalment, però crec que ideològicament estem a les antípodes i que, per tant, seria especialment difícil poder governar una ciutat perquè ideològicament el Comú i el Partit Popular entenen moltes qüestions de forma doncs, molt diferent. I et fico un exemple, Torres Altas és mateix. I no només aquí passa amb el Partit Popular, també amb el Partit Socialista. Per tant, si volem anar per feina, volem ser transformadors, per ser justos, és que queda realment menys d'un any i mig. Per tant, hauríem d'anar per molta feina, ser pragmàtics i posar-nos les piles. El primer que cal determinar és el com no està a favor de Torres Altas. I per tant, si ha d'entrar un govern, farà tot el que estigui a les seves mans per aturar aquest projecte. La resta de partits, què farien? I està aquí el que té la qüestió, perquè precisament el Comú està fora per defensar el comerç de proximitat i dir no al projecte de Torres Altas. Per tant, que no farem més. Ens van fotre la patada, en aquest cas Esquerra i Junts, doncs per defensar precisament aquest model. I ara no entrarem a governar amb algú que tingui un model completament doncs, contrari. Ho sento, però no crec que la ciutadania de Lleida no ho entendria.
Helena, justament m'acabes de posar un exemple on el Partit Popular, la veritat és que amb aquest tema ha estat bastant semblant a vosaltres, amb aquesta qüestió. És a dir, nosaltres hem defensat moltes més vegades el pla de l'estació, el comerç de proximitat i lo de Torres Altas, piano. Vull dir, jo crec que el PSC en aquest sentit està molt més a les antípodes amb vosaltres que nosaltres amb vosaltres. Vull dir, justament, Torres Altas crec que no seria un impediment.
Joan.
Bueno, a veure, aquí sembla que Torres Altas és el gran dimoni. Jo, personalment, jo no ho veig així. Jo no ho veig així. Jo penso que són dos models perfectament compatibles, que podíem entrar a parlar-ne d'això extensament, però crec que el debat ara, avui per avui, va pel tema de la moció i la possible formació d'un govern a posteriori, no?
Joan,
ho entenc, o sigui, jo entenc totes les postures i tots els plantejaments, però sense anar més lluny, en l'anterior mandat, abans de que entrés jo també com a regidor, quan va assumir l'alcaldia el Fèlix, havia un govern de 8 regidors socialistes i que comptava amb el suport per part de Ciutadans que no formaven part del govern. Hi havia aquesta és l'essència de la política, al final, no? És l'art de fer possible lo impossible o lo molt difícil, no? Llavors, bueno, plantejar-se ja d'entrada amb vetos absolutament insuperables, pues, home, fa molt difícil de tirar endavant qualsevol altra opció, no? Però nosaltres, insisteixo, continuem treballant, continuem parlant amb tothom. O sigui, nosaltres som una alternativa de govern. I, per tant, és la nostra obligació de moure totes les fitxes possibles. I llavors els resultats són aquests, que entenc i et dic, és absolutament legítim. Els senyors dels Comú, mira, nosaltres Torres Altas és inamovible. Vinga, uns altres ficaran un altre veto i uns altres un altre. Bueno, doncs aquesta seria, això és la negociació a la que s'ha d'arribar a l'hora de tirar endavant qualsevol altra opció al govern que hi ha actual. Però, bueno, ja et dic, insisteixo, queda les setmanes, queda molt temps, la nostra obligació és continuar parlant i ja anirem informant de lo que vagi sortint d'aquestes converses.
S'haurà de fer concessions, Abec?
Bueno, pues, home, concessions, Ricard, se n'ha de fer sempre. Però bueno, és qüestió de parlar-ne, i són models, a lo millor amb el model de transició ecològica estem absolutament d'acord amb tot, amb el model comercial hi ha alguns punts que s'han de llimar, amb el model de mobilitat hi ha qüestions que s'han de parlar entre tots, bueno, pues això és fer política. O sigui, estem en una situació que vull recordar que ens hi han portat la incapacitat de negociació del govern actual. Si aquests senyors del govern, que també és molt legítim que ells negocien amb qui vulguin i que també de la mateixa manera que ho podem tenir nosaltres, hi ha punts que són inamovibles. Doncs amb ells hi havia algunes coses que eren, vamos, era una línia vermella. Vale? Pues el fet d'aquesta línia vermella o aquesta poca voluntat de negociar-ho, pues ens ha portat en aquesta situació. No és culpa de l'oposició, això, eh? Mm-hmm. Això no és culpa de l'oposició. És culpa de qui té l'obligació de negociar amb nosaltres. Si no ho pots fer, pues, llavors aquesta, bueno, és el que va dir l'alcalde en un moment, és la bala de plata, no? Pues, ja l'has utilitzat.
Li vull donar la passa a l'Ignasi, però abans a l'Helena, sí.
Perdoneu molt ràpidament, és que jo us he de deixar, Ricard, que tinc una altra cosa.
Val.
Però sí que subscric i comparteixo la visió del Joan en el sentit de dir, escolta, al final el Comú i la resta de grups no ostentem el govern, i en aquest cas el Comú són dos regidors de 27, per tant la responsabilitat com a mínim és compartida.
D'acord. Doncs escolta, Helena, gràcies per connectar-te.
A vosaltres, adeu.
Ignasi.
No, al final he estat escoltant doncs atentament els meus companys, i bé, doncs la veritat que respecte doncs total i absolut cap a les seves aportacions, no? Al final ells ara tenen una feina que han de fer, si la poden fer possible, i la veritat doncs que la feina doncs del govern sigui com el que estem fent, no? Doncs treballar i transformar doncs la ciutat amb totes les polítiques que es puguin. Hi ha algunes que es poden fer més ràpides, altres que no es poden fer doncs no tan ràpides, i també doncs dir que, doncs, que aquest govern ho ha manifestat més d'una vegada i ho torno doncs a manifestar de forma rotundament, que doncs el model Torres Alces no és el nostre. Vull dir, amb això estem en total sintonia amb el Comú doncs de Lleida i amb la resta doncs de membres doncs del govern, perquè la veritat que els centres comercials a les afores de la ciutat estan morint, i no és que ho diga jo, és que ho diuen estudis d'altres centres comercials que es van crear, i per tant sempre hem apostat per un model de teixit comercial, i si hi ha d'haver alguna infraestructura gran doncs d'unes dimensions concretes, que sigui dintre de l'entramat comercial doncs de la ciutat, perquè les botigues de tota la vida d'aquí de Lleida i l'entramat, que tenim un eix comercial magnífic i la veritat que molt bonic, que també se'n puguin doncs retroalimentar, que al final és la base de tot, no? Quan crees alguna cosa, que tot el teixit que hi ha al voltant es pugui retroalimentar del doncs el que puguis doncs crear. I per tant amb aquest model estem total en sintonia amb tant el govern com doncs com el Comú.
Marisa, lo de Torres Alces ja ho has deixat clar, eh?
No, a veure, jo és que justament sí que és veritat que amb el Comú ens diferencien moltes coses, però justament Torres Alces no és una d'aquestes, eh? Vull dir, que no és que també estiguem tancats amb Torres Alces com està el Comú, no? Vull dir, és un tema que s'ha de parlar, però que nosaltres sempre hem prioritzat el que era el pla de l'estació. Per això, o sigui, per això li he dit a l'Helena, que justament m'havia posat un exemple que, bueno, que crec que podíem compartir bastantes coses amb ells, no? I, bueno, al final, no, jo crec que aquí el que haurà de decidir és el Partit Socialista, vull dir, està a les seves mans, ells estan parlant doncs, amb els diferents grups, amb els regidors no adscrits, i hauran de decidir si finalment doncs presenten aquesta moció, amb qui volen formar govern, i a partir d'aquí, doncs, pues ja es veurà, no? Jo, després d'escoltar l'Helena, i ho repeteixo, se'm fa difícil visualitzar aquesta moció, i crec que al final doncs continuarem estant com estan amb el govern que tenim, amb els pressupostos que s'aprovaran, i per tant, l'any i 4 mesos que ens queden per les properes eleccions, doncs la veritat és que se'ns faran llargs.
Molt bé. Joan, justament això que deia la Marisa és així, eh? Si, quants vots necessiteu per poder-ho posar sobre la taula? Joan Queralt. Val, em sembla que l'hem perdut. està connectat, però Joan, et veig amb el micròfon tancat, que no sé si és aquest el problema.
Perdó. Sí. Aviam, necessitem 14 vots.
14.
14. Bueno. I pues es fa difícil, clar que es fa difícil, perquè això suposaria ficar d'acord...
Heu de ficar d'acord a tothom.
Sí, perdona?
Heu de ficar d'acord a tothom.
Hem de ficar d'acord a tothom.
Només que un...
Hem de ficar d'acord a tothom. I aquí, pues, bueno, cada un és de su padre i de su madre, no? Com se diu?
Ja.
I bueno, però, aviam, jo penso que la vida o les negociacions o la manera de fer les coses, hi ha dues maneres d'afrontar-les, no? Buscant el que ens separe o buscant el que ens apropi. A vegades costa més buscar el que t'apropa que el que et separa, però aquesta és la nostra feina, no? I aquest és el gran repte que s'ha de buscar. Si surt, pues bé, i si no surt, pues bueno, pues continuarem com estem i nosaltres haurem provat, hem mirat de donar-li un gir amb el rumb que porta aquest vaixell, que creiem nosaltres que és manifestament millorable.
Bueno, jo crec que dimarts vinent seguirem parlant d'aquest tema. Espero que no, però vaja, jo crec que seguirem parlant d'aquest tema, perquè és veritat que queden dues setmanes apassionants, perquè això és nou a la ciutat. Hem estat amb nosaltres l'Helena Ferrer del Comú de Lleida, l'Ignasi Amor d'Esquerra, la Marisa Xandri del Partit Popular i Joan Queralt del PSC. Gràcies. I res, que tingueu bona setmana. Dimarts hi tornem.
Moltes gràcies a tots.
A vosaltres, gràcies.
I pareu compte, i salut.
I tant. Nosaltres ja ens n'anem directes cap a les dues. Sí, s'ha de tenir força cura. Les xifres del coronavirus són força altes. Però ja ho sabeu, una bona mascareta ben col·locada, a distància física, i això ajuda molt, i evidentment està vacunat. Soc el Ricard Álvarez, ho deixem aquí. Demà hi tornem a les 12:20, puntuals, com sempre, a Cope Lleida. Que acabis de passar un bon dimarts.